A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ha començat el 2019 i ve carregat de coses, moltes d'elles, òbviament, que han travessat el 2018 i que s'han de materialitzar d'una forma o altra al llarg d'aquest 2019. Les més recents, les que han estat d'alguna forma titular en les darreres hores, són les que fan referència a la gestió del que diríem la venda ambulant. Hi ha moltes maneres de definir-ho, això. Però diguem-ne que ens quedaríem amb això de la venda ambulant il·legal com la forma més habitual, o que hem, que d'alguna forma hem pogut constatar que és la més habitual. Alcalde, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia i bon any a tothom.
Bé, això no és fàcil. Acabàvem d'alguna forma resumint la roda de premsa que vareu fer la setmana passada. No sé si ens matisareu amb moltes coses o les que creieu, però per una banda hi ha una normativa estatal que impedeix contractar més policia, i per una altra banda hi ha la Generalitat de Catalunya, que no sempre dona el vistiplau als dispositius o a l'estratègia que pugui establir l'Ajuntament per contenir la venda ambulant il·legal. I entre una cosa i una altra, un s'ha d'espavilar més o menys com pugui. Va per aquí, això?
Entre una cosa i l'altra, entre una administració i l'altra, entre una normativa i l'altra, hi ha el fenomen que existeix, i els ajuntaments, que en aquest cas som l'última administració, però també la més pròxima, la que hem de buscar solucions imaginatives per anar intentant resolent aquests conflictes i aquests problemes que ens trobem a la via pública. I això és el que hem fet. Davant la impossibilitat i la reiterada negació per part de l'Estat de poder ampliar a través de la taxa de reposició la plantilla municipal de la policia local, que reforçaria no només poder lluitar contra el fenomen del top manta, sinó per donar més seguretat en altres barris, en altres serveis que fan falta Sitges.
M'aturo un moment aquí. Així en a bote pronto, que dirien els castellans, quants policies nous farien falta?
Sempre hem parlat amb els comandaments de la policia local, i a Sitges ens farien falta, per anar bé, com a mínim 10 o 15 agents de policia més.
D'acord.
Hem de pensar que ara estem situats al voltant dels 80 i pico de policies municipals, comptant agents i comandaments, i Sitges havia tingut un centenar que ha perdut en aquests últims anys derivats de la situació de crisi econòmica i de la situació de que no ens han deixat reposar les places perdudes. Per tant, hauríem de tornar a aquesta xifra del centenar.
Però si no ara, amb uns 10-15 més, que estarien lluny del centenar, s'acostarien al centenar d'aquests 10-15...
Podríem, per exemple, fer una cosa que fa molts anys que el nucli de les botigues i el poble de Garraf demana, que és tenir un destacament de policia local fixa en el poble de Garraf i en el nucli de les botigues, i que els comandaments ens diuen que fins que no arribéssim a aquests 10-15 agents més no
això
podem
tenir.
Això
no es pot contemplar.
No es pot contemplar.
I venim d'aquella època de la policia de barri, que fins i tot havia estat motiu de campanya electoral i de programes electorals.
Correcte, però clar, la policia va arribar a tenir un centenar, i Sitges, pel volum que té de quilòmetres quadrats, de tres nuclis de població diferents, la vila, el poble de Garraf i les botigues, les urbanitzacions, l'afluència turística, per tant aquesta població que va oscil·lant en funció de l'any, hi ha més gent, menys gent, i el volum d'esdeveniments i activitats, encara haurien de tenir més de 100 de policies locals, però no és el cas, i com que no ho tenim i amb els recursos actuals doncs no es dona l'abast per lluitar contra el fenomen del top manta, doncs vam posar sobre la taula la possibilitat que contempla la normativa d'obtenir suport a través de seguretat privada de més agents. I és el que hem fet, una mica imitant l'experiència positiva que en aquest cas va tenir l'Ajuntament del Vendrell i l'Ajuntament de Roses, que aquest estiu passat, del 2018, doncs van fer aquesta experiència de tenir agents de seguretat privada ajudant, col·laborant, cooperant amb la policia local.
Aquests agents no tenen capacitat executiva, no tenen, tenen capacitat informativa, no?
Tenen capacitat informativa, poden detenir, com pot detenir qualsevol persona. Qualsevol persona, davant d'un delicte flagrant, pot detenir, pot retenir a una altra persona que estigui presumptament cometent aquest delicte, però automàticament ha d'avisar amb un cos o força de seguretat de l'Estat. I per tant, si es produís el cas, haurien d'avisar immediatament a la policia local. De fet, el plantejament no és aquest. El plantejament és que el patrullatge és conjunt entre la policia local i els agents de seguretat privada. De fet, ho han fet així. El que passa que la policia local, si ha d'atendre algun altre servei de seguretat, alguna altra petició d'emergència que es produeix en el municipi, ha de marxar, doncs, de la zona de la Ribera, de la zona del Racó de la Calma, de la zona de la platja Sant Sebastià, que és on ara es concentra el Tom Manta, doncs marxa i els agents de privats es queden i automàticament, si es produeix algun tipus de problema, avisen a la policia. Però el patrullatge és conjunt, i així ho han fet aquests dies.
L'Ajuntament volia que aquest dispositiu fos operatiu durant tots els dies de festes. La Generalitat ha permès que només pugui ser-ho els caps de setmana.
Només ho ha estat els caps de setmana. Volíem també els dies festius, però també haig de dir que també va ser una qüestió que no només ha sigut decisió de la Generalitat, sinó que també nostra, perquè l'empresa de seguretat que proveïa, diguem, els agents, el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve,
no podia garantir
la presència de tantes patrulles privades perquè tenia molts esdeveniments arreu de Catalunya. Per exemple, el mateix dia de Reis ja vam tenir problemes la vigília per les cavalcades de Reis, i per tant, doncs, hi ha molt poques empreses especialitzades en aquest tipus de serveis i estan totes molt ocupades, diguem, amb aquestes festivitats.
El resultat d'aquests dies, ho fèieu avinent la setmana passada en aquesta roda de premsa, part del resultat, perquè òbviament hem passat el darrer cap de setmana en què aquest operatiu estava en funcionament. Fèieu un bon balanç. La pregunta és, a tenor d'alguns testimonis de veïns, si veritablement els manters quan marxen tornen, o els manters quan marxen no tornen al lloc on venien.
Segons l'experiència que hem viscut aquests dies, els manters, quan hi havia el patrullatge conjunt de policia local i agents de seguretat privada, marxaven. Inclús alguns dies marxaven definitivament de Sitges. De fet, hem tingut poca presència. Ara, sí que és veritat que quan no s'ha produït aquest patrullatge conjunt hi havia presència de manters. És a dir, quan ha estat? Doncs els dies de cada dia, que no hi havia aquest patrullatge, aquest operatiu nou, i per tant els manters venien, veien que no hi havia aquest operatiu de molta presència policial i per tant ocupaven la via pública, i després els dies que hi eren, en els canvis de torn, que es produeix entre el torn de matí i el torn de tarda, en el moment, diguem, doncs, del migdia, que es produeix aquest canvi que els agents de policia local han de marxar o que el dispositiu de seguretat privada encara no ha començat, hi havia presència. Què vol dir això? Doncs que quan hi ha l'operatiu en marxa, no hi ha presència de manters, o n'hi ha molt poca. Per tant, hem de continuar implantant aquest sistema perquè està donant bons resultats.
Es pot constatar que marxen o que es desplacen més enllà, cap al passeig marítim o altres zones més allunyades?
Segons els informes de la policia, majoritàriament marxen de Sitges i marxen en tren. A més, hem pogut verificar que marxaven en tren. Sí que és veritat que alguns d'ells es quedaven en les zones més allunyades del passeig, Per tant, estem parlant de la zona gairebé cap a l'estàtua,
sí.
El cas del passeig marítim,
sí, sí.
I alguna zona potser més allunyada, la platja Sant Sebastià. Però ja diguem, unes zones on l'afluència de persones ja és menor, en aquest cas, no? Però que ho feien una mica com volent dir, va, potser fins aquí baix no arribaran. Tot això que ens fa veure que potser, doncs, el que hem de fer és que en el proper dispositiu també hem d'allargar la presència, doncs, una mica més enllà. Però majoritàriament marxaven de Sitges. Hi havia dies que no hi havia cap manter. Hi havia hores que no hi havia cap manter en el municipi exercint la venda ambulant. Què ens passava abans? Que amb la presència de la policia només recollien però no marxaven. Ara ens hem adonat, amb aquestes experiències pilot que hem fet pel pont de la Puríssima i per les vacances de Nadal, per les festes de Nadal, que definitivament marxaven de Sitges en tren.
Primera qüestió. S'ha demostrat que aquesta és la forma, no direm que única, perquè mai no hi ha una única manera, però la manera més, no sé si dir, més comuna que poden trobar tots els municipis per abordar aquest assumpte?
Dependrà molt dels recursos policials i dels recursos que tingui cada ajuntament. En el nostre cas, fins ara, és la fórmula que més bons resultats ens ha donat. Malgrat, evidentment, no hi és la fórmula perfecta, ni malgrat podem dir que hem erradicat el problema. El problema no s'ha erradicat. Ni crec que estarà a les nostres mans erradicar-lo. Simplement el que podem fer són mesures pal·liatives, com sempre hem dit, d'anar minimitzant el fenomen a la via pública de Sitges. Hem aconseguit en aquests últims anys treure el fenomen del Tom Manta de les zones comercials del casc antic. El tenim concentrat a la façana marítima. Ara hem d'intentar que l'impacte a la façana marítima sigui el menor possible, i aquest és l'objectiu, intentar que no ocupin.
Sí.
Per nosaltres és la fórmula, de moment. De moment.
Segona qüestió. Plantejàveu, i així ho vau donar a conèixer, que aquest any 2019 l'Ajuntament apostarà per mantenir aquest dispositiu conjunt entre policia i seguretat privada durant 149 dies d'aquest any, que també ho deia, no es varen especificar els dies, però tampoc cal ser un honoris causa per saber quins dies seran. A ple estiu això pot ser bastant més complicat a l'hora de posar-ho en marxa i a l'hora d'administrar determinades situacions. El cap de la policia, Rafa Pino, deia que no hi havia hagut cap mena de conflicte, diguem-ne, durant aquests dies quan s'ha informat els manters que no podien estar en determinats llocs. Això per l'estiu pot anar d'una altra manera. En determinades èpoques de l'any això pot funcionar d'una altra forma?
Ho haurem de veure. El cas de Sitges no ho coneixem. En el cas del Vendrell i de Roses, ells ens van especificar, quan en vam parlar, i sobretot n'han parlat els comandaments policials, que són els que comparteixen informació amb altres cossos de policia. Jo personalment em vaig parlar amb l'alcalde Martí Carnicer del Vendrell, n'he parlat amb l'alcaldessa de Roses, la Montse Midan, i és veritat que depèn molt de la situació de cada població. Pensem que en el cas de Roses, nosaltres a Sitges estem parlant que de mitjana, perquè ara aquesta no ha estat l'única mesura que s'ha fet. De fet, l'Ajuntament hem fet un pla integral per lluitar contra el fenomen del Top Manta, per minimitzar sobretot aquest fenomen, des de tres àmbits: l'àmbit social, l'àmbit sociolaboral i l'àmbit policial. I hem fet un estudi per saber el perfil del manter que ve a Sitges, per conèixer realment doncs, qui tenim davant i qui és la persona que està exercint aquesta venda ambulant irregular. I de mitjana a Sitges tenim uns 40-50 manters tot l'any, de mitjana. Tot i que hi ha puntes a l'estiu i en moments de temporada turística que passem al centenar.
I d'aquests 40 o 50, uns 10 viuen habitualment a Sitges?
Diuen que viuen a Sitges. Però és que Roses en té 400. I en té molts vivint a la població. Per tant, la situació i la realitat a la qual també s'enfronta la policia quan es desplega i fa l'operatiu a Roses és molt diferent del de Sitges. Per tant, hem de passar l'experiència de l'estiu, l'haurem de veure, haurem de veure si aquesta experiència amb seguretat privada a l'estiu encara s'ha de reforçar més, haurem de veure si ens passa com ens passava aquest estiu, que hi havia un moment que fins i tot els manters plantaven cara a la policia i no es movien del lloc. Què fas en aquell moment? Nosaltres sempre, com a objectiu, hem volgut evitar qualsevol mena d'aldarull o enfrontament o desordre públic. Això ho hem tingut claríssim, tant nosaltres com els comandaments policials. Per tant, haurem de passar l'experiència i veure-ho. El que sí que ens diu els resultats d'aquests últims dies és que realment l'experiència ha estat positiva i que la presència de manters a Sitges ha estat molt menor que abans de fer aquest operatiu.
Faríem ara, no és una analogia, però d'una qüestió anirem saltant a altres circumstàncies específiques que tenen caràcter social. Veu presentar aquest estudi molt complet, o diguem que és hores d'ara l'estudi més complet que s'ha fet del fenomen del Top Manta i de la seva realitat social aquí a Sitges. Les conclusions d'aquest estudi us van cridar l'atenció? O és més o menys el que us veieu venir? Que...
Algunes sí, algunes no. És a dir, saber que la majoria de manters són homes joves entre 18 i 28, 30 anys, de procedència doncs, africana, penso que era una qüestió que era obvi, que era física, que es veia. Però, per exemple, la manera en la qual arribaven a Sitges o que arribaven al nostre país sí que ens va sorprendre, perquè el 55% ho fan amb avió. Per tant, vol dir que ho fan amb bitllet pagat, amb desplaçament, i que no ho fan potser doncs, d'una manera irregular o jugant-se la vida al mar, tot i que n'hi ha que sí. També és veritat que molts ens van dir en aquest treball d'estudi del perfil que tenen, que tenien una feina al seu país d'origen i que els agradaria aquí no exercir el Top Manta i poder tenir aquesta altra feina. I per tant estarien oberts a parlar o a buscar una sortida sempre i quan regularitzin la situació. I això és el que ens ha fet plantejar tant a la regidoria de Benestar i Família com a la regidoria de Promoció Econòmica, en què no només hem de lluitar perquè el fenomen no estigui a la via pública de Sitges, sinó que hem d'oferir a aquells que puguem alternatives sociolaborals. I per això hem plantejat doncs, aquest any, precisament el pressupost municipal en plans d'ocupació ha augmentat un 30%, perquè algunes d'aquestes places dels plans d'ocupació, de possibilitats d'exercir d'artesans en els nostres mercats, exercir de convertir-se en emprenedors, de formar-se, puguem també oferir-ho a aquells manters que en tinguin ganes i vulguin regularitzar la seva situació. Perquè tot passa, primer de tot, per la voluntat i la possibilitat legal de que puguin regularitzar la seva situació.
Tres qüestions a partir d'aquí. Una, com en el cas d'altres persones que viuen situacions semblants, hi ha persones que no volen l'assistència de ningú? que volen, no sé si dir, això de voler és un parlar, eh? Però que aquest tipus de vida és la que decideixen tenir?
Efectivament, ja com ens passa, per exemple, amb persones sense sostre o amb persones que venen a la vila, no és que siguin sense sostre, però que viuen al carrer i tenen possibilitats familiars o d'altres recursos en altres municipis, no els volen exercir, no els volen, prefereixen un altre estil de vida, i com que no estan cometent cap delicte ni cap infracció, parlo de persones en aquest cas sense sostre, o perquè ens entenguem en el marc mental de les persones sense sostre, o persones amb malalties mentals, no volen exercir, o no els volen, o no volen aquest servei que els hi pugui oferir un municipi d'alternativa.
I per tant
mentre, la llibertat de les persones està per damunt de tot.
Mentre no protagonitzin cap aldarull, la llibertat de les persones està per damunt de tot.
Sí, així és. Segona, és una de les garanties de la nostra democràcia.
Segona qüestió, fins on ha pogut saber l'estudi? Perquè és també un altre dels comentaris més recurrents. Algunes d'aquestes persones formen part, o quan es parla de màfies, etcètera, etcètera, o aquestes persones van, diguem-ne, a moto propi a comprar ells mateixos, o s'ha pogut saber alguna cosa sobre si formen part o estan explotades d'alguna manera?
Bé, una de les coses que també ens ha sorprès és que en això normalment hi ha doncs, un supòsit general de que molts manters formen part d'unes màfies per les quals treballen i que els exploten. Sí que és cert que hi pot haver una part que formin part d'una estructura així, que és difícil que ho diguin per por, per les represàlies, per la inseguretat que els hi pugui crear a nivell des del punt de vista humanitari, eh? Però també és veritat que hi ha hagut molts manters que ens han manifestat, i és el percentatge més alt dels que tenim a Sitges, que igual que el percentatge més alt és que no són d'aquí, eh? Que no viuen, són d'aquí, vull dir que no resideixen a Sitges, sinó que resideixen en municipis de la comarca o propers, eh? Doncs que són, entre cometes, autònoms. És a dir, que treballen per si sols, treballen per compte propi, compren les mercaderies en establiments oficials i regulats, la majoria establiments de basar, diguem, tipus basar a Barcelona i Badalona, i per tant que aquests establiments paguen impostos i tenen els productes legalment comercialitzats. I per tant, en aquest sentit, això ens ha sorprès també. Ens ha sorprès, malgrat que puguin estar falsificats o no.
Això és el que volia preguntar. Malgrat puguin estar falsificats o no, aquests productes es compren en establiments
legals.
I aquí anava, perquè hi ha un vessant d'aquest estudi que també parla de 3-4 magatzems establerts a Sitges, regentats o administrats per pakistanesos, però, i va ser molt clar, també molt explícit, l'inspector Rafael Pino, no es pot qualificar aquests magatzems de magatzems il·legals, tampoc.
No. I, a més, no hem obtingut l'autorització judicial per poder-hi entrar. És que això és així. Sempre hem dit que el fenomen del Top Manta necessita de canvis substancials en les polítiques migratòries i també canvis substancials en decisions judicials i en la fiscalia. Penseu en la frustració en la qual es troba els cossos policials, que davant d'aquest fenomen no poden prendre cap decisió severa de detenció de manters que puguin estar cometent aquesta activitat irregular.
Perquè per preguntar-ho...
Tenen indicacions de la fiscalia que no volen ni un detingut per venda ambulant irregular. Ni un. Per tant, ells també tenen la situació de dir fins on podem actuar.
Perquè la policia i l'Ajuntament sap on són aquests 3 o 4 magatzems aquí a Sitges?
La policia. Nosaltres.
La policia.
L'Ajuntament, òbviament, hi ha informació policia, que no...
No, però sí. L'alcalde sap on són perquè la policia sap on són. Una altra cosa és que en veu alta, òbviament, aquestes coses no es diuen ni es poden dir.
Ni es poden dir.
Però en qualsevol cas, se sap on són, però no s'ha pogut aconseguir un ordre judicial per saber si el que s'està venent allà dins...
Per entrar-hi i comprovar-ho. Clar, aquesta és la realitat. Per això dic que el món local, els municipis, els ajuntaments, amb els recursos que tenim, hem d'anar doncs, imaginant, plantejant doncs, mesures que no solucionaran aquest problema. No el solucionaran de manera definitiva. Simplement, l'objectiu que ens hem marcat, i és l'objectiu de tots aquests operatius que hem anat fent aquests últims anys, és anar reduint doncs, la presència de manters. Ara hem optat per aquesta opció, que és evitar que es posin a la via pública més que l'opció que fèiem uns anys enrere, que era incautar, requisar ja, material. No. Que necessitava d'un operatiu molt nombrós, amb reforç de fins i tot de Mossos d'Esquadra i de Policia Nacional, per temes d'estrangeria, per poder lluitar, que no sempre teníem, que igual teníem un cop o dos cops a l'estiu. Per què? Perquè hi ha molts municipis amb aquest fenomen i no donen l'abast perquè en aquell moment la prioritat principal de la policia és la seguretat a nivell d'estat, a nivell d'alerta antiterrorista. Per tant, com que això no ho tenim, hem hagut d'anar inventant. No és que estiguem privatitzant, com algú ha dit, la seguretat pública, simplement és que estem buscant suport i altres recursos, que sí que evidentment paguem amb diners públics, també paguem diners públics, les hores extres que ha de fer la policia per combatre el top manta, perquè no ho fem només amb el servei ordinari, ho fem també amb hores extraordinàries que paguem els agents, i també es paga amb pressupost públic.
Ens agafem aquest raonament o objectiu final que també dèieu a la roda de premsa. Es tracta de deslliurar l'espai públic i que, per tant, l'espai públic sigui allò, públic. Estirem aquest fil en dos altres espais públics que també han estat motiu de conversa els darrers mesos. Per una banda, la Torreta i la situació de persones que estaven allà més o menys establertes tant a la Torreta com al Porxo, a la zona del Racó de la Calma. Què es pot dir sobre això i si estaríem d'alguna manera també lligant amb aquest raonament que ens dèieu de la llibertat de les persones en la via pública i si no es pot certificar que hagin provocat cap aldarull, per tant, aquí no hi ha gran cosa a fer.
És exactament això.
És exactament això, també?
Sí, de fet, les persones que podem dir sense sostre o que creiem que són sense sostre, la percepció que reps tu quan passeges per la via pública, te'ls trobes a la Torreta o al Racó de la Calma, doncs serveis socials hi està darrere. Serveis socials està actuant, igual que la policia. Cas per cas, persona a persona. Però, insisteixo, la persona, si no té una incapacitació mèdica reconeguda, és una persona lliure i, per tant, pot estar allà on cregui. Això sí, si evidentment genera problemes d'aldarulls, problemes de sorolls, problemes de brutícia, d'higiene, de salubritat, evidentment es pot actuar.
S'ha donat aquest cas
en alguns casos. En alguns casos s'ha detectat que es tracta de malalts mentals, persones amb malalties mentals, i per tant se les està intentant derivar en algun servei mèdic necessari a través de la família, si es localitza, mentre no es localitzi la persona, insisteixo, és lliure, i fins que no existeixi un diagnòstic mèdic no es pot actuar directament. Per tant, això és lent, és un procés lent, que requereix moltes vegades mesos, fins i tot a vegades anys. Vull recordar un cas d'una persona que es trobava en aquesta situació, que es va detectar una malaltia mental que freqüentava el casc antic, que dormia, per exemple, molts dies al portal d'un casal d'avis, fins i tot allà hi va instal·lar mobles, hi va instal·lar
estris personals. Tots vostès, sí.
Aquesta persona al final es va derivar en un pis d'emergència social que hi ha al municipi, que l'Ajuntament té en conveni amb una entitat social, ha estat residint allà, ha seguit un pla de salut per millorar el seu estat personal, de salut i també d'inserció sociolaboral, però això és un procés d'anys. Per tant, probablement...
Bé, de revertir una vida, bàsica.
Exacte,
no?
I revertir una vida o una situació personal no és una qüestió que avui va a la policia treu, et fa una recepta d'aquelles i posa una sanció i s'ha acabat tot. No, això no va així. Això no va així, en aquests casos. Per tant, és un procés que és lent, es tracta individualment persona a persona i també haig de dir que també hi ha un fenomen nou que està passant, que és que hi ha un fenomen, no sé si seria la millor manera de definir-ho així, però de passavolants que van de poble en poble, com si fessin doncs, una estada curta aquí i allà, i que fins que no hi ha un poble que no se consideren molt, que els estan molestant molt, perquè està molt a sobre, no canvien de poble. Saps? Bé, això passa, i tenim unes quantes persones amb aquesta situació, doncs que ara doncs, estan bé a Sitges, i que la seva situació, fins i tot alguns van amb animals domèstics. Moltes persones ens diuen, escolta, doncs actueu per aquesta banda. Doncs resulta que a vegades tenen fins i tot més regularitzada la situació dels animals domèstics
que la seva.
Això ens hi hem trobat. Tots els papers en regla dels gossos. I en canvi els seus papers, doncs, bueno, necessitem fer més comprovacions. No? Insisteixo, són casos molt i molt individuals que s'han d'anar tractant. Alguns estan també vinculats amb alguna drogodependència, amb l'alcoholisme... i bé, s'han d'anar mirant un per un. Això sí, hem d'intentar que la via pública al màxim possible estigui neta, cuidada, que no s'ocupi, i moltes vegades això passa doncs, per anar insistint quan estan en un lloc, insistint en aquell lloc, a través de la policia, a través dels educadors socials, etc.
Saltem al tercer cas, que és un cas que d'alguna manera ha condicionat el desenvolupament de l'obra del pàrquing de Can Robert, que són les persones que, no sé si encara estan a Cannubials o no, sí, aquelles persones també són lliures.
Són persones que han ocupat un edifici de manera irregular, que hi ha un procés judicial obert i que fins que no es determini aquest final de procés judicial, doncs probablement no podrem resoldre. Per què? Perquè el que no farem, evidentment, és enderrocar un edifici amb persones a dins.
Ara faré com qui us escolti i digui, bueno, però els deus poder fer fora aquesta
no,
gent?
No, no podem.
Per això us ho pregunto així.
No podem. Estem seguint tots
dir,
els passos.
No pot entrar
la policia i detenir-los. No pot.
Fer-los fora?
Tampoc.
Tampoc.
Aquelles persones, amb el seu dia,
sí,
van ocupar aquesta instal·lació municipal, una dependència. Això se'ls hi, ha notificat amb els passos que cal. Val? La llei diu que s'han de notificar per escrit, després notificar aquestes qüestions. Pensem que s'han d'identificar les persones, algunes d'elles no tenen papers regularitzats. És un procés complicat, és un procés, com deia, lent.
Aquí també val allò de les 48 hores? Si entres de dins d'un edifici i passen les 40...
Però és que fa tanta temps.
No, esclar, és clar.
Fa molta temps.
Són les mateixes persones que fa tanta temps estan allà?
No, algunes ja no hi són. Algunes ja no hi són. Però n'hi ha d'altres. S'ha hagut de notificar... seguint els serveis, a vegades quan notifiques doncs no trobes la persona perquè no saps on és, però sempre hi ha algú allà dins, eh? En Cannubials sí, no hi ha cap moment que no hi hagi ningú. I insisteixo, s'han hagut de fer aquestes notificacions i després, si no s'aconsegueix doncs, que marxin per les notificacions, hi haurà un procés judicial, o ja està en marxa, perdoneu, que és el que determinarà en el seu moment, sí que llavors autoritzarà el jutge
sí,
que pugui entrar a la policia i emportar-se les persones si no volen sortir per la seva voluntat.
I això trigarà el que trigui?
Això pot trigar 2 anys. Això pot trigar 2 anys. Estic posant el màxim.
No, no,
eh?
sí, està clar.
Pot durar 3 mesos, pot durar 2 anys.
Però, és a dir, no trigarà menys de 3 mesos?
No, ara jo crec que això pot allargar-se moltíssim.
Pot allargar-se moltíssim.
Per això hem pres la decisió de que l'obra de l'aparcament, fins on puguem, l'havíem de fer. Perquè hi ha una necessitat d'aquest aparcament, estava molt mal estat, tant el que és l'asfalt, com l'enllumenat, com els parquímetres, que consideram que l'havíem de tirar endavant. Tenim un informe tècnic que diu que la casa s'està ensorrant.
On no hi ha, ja.
Els hi hem advertit, amb les persones que hi ha dins, que amenaça a ruïna la casa, que per tant estan, diguem, en una situació de risc i que haurien d'abandonar l'edifici, però no ho volen fer. Però, evidentment, el que no farem és entrar a les màquines i enderrocar una casa amb persones a dins.
Deuen pensar en una certa lògica que la casa està en la mateixa situació de risc ara que fa 2 mesos o 3 o 4 o 5,
clar,
no?
Sí,
perquè
bueno,
Cannubials està així
des de fa... Però es va deteriorant cada vegada
més. No, està clar.
Es va deteriorant cada vegada més. Per tant, en aquest sentit, el procés judicial o el procés legal perquè es desocupin aquesta Cannubials continua i mentrestant anem fent l'obra del pàrquing. Fins on arribem.
No es pot anar més enllà d'on s'ha arribat?
Podríem acostar-nos una mica més,
però no massa més.
Ens fa por que les màquines acostant-s'hi, treballant, si fan algun tremolor, afecti la casa. Per tant, hem deixat una mica de marge de perímetre, però intentar... I de fet, aquestes festes ja han posat el pàrquing en funcionament, amb les places que hi havia, perquè és una necessitat que hi ha. I vull insistir en una qüestió. Amb les mateixes condicions que funcionava abans l'aparcament, que és gratuït pels residents, sitgetanes i sitgetans, i al cap de setmana es paga 1 euro al matí, 1 euro a la tarda...
Hi havia hagut algun problema a l'hora de publicar premsa?
Sí, sembla ser que hi va haver una nota de premsa, que va sortir alguna frase errònia i després es va rectificar, però es manté perquè no hi ha hagut cap canvi a l'ordenança. Per tant, els residents de Sitges, de dilluns a divendres, el pàrquing és gratuït.
Com que estem per plantejar hipòtesis, si mai passa alguna cosa en aquella casa, de qui seria responsabilitat?
Ara hi ha de les persones que hi ha dins.
Ara hi ha de les persones que hi ha dins.
Perquè l'Ajuntament ha notificat que han d'abandonar l'espai i que la situació de l'espai es troba amb molt risc de ruïna i, per tant... La voluntat de les persones que hi ha dins de quedar-s'hi és seva.
Si hi ha alguna cosa que hagués passat amb el patronat, que és estar culpa de la Generalitat, no?
Òbviament, i encara avui en dia.
I encara avui en dia.
Encara, clar.
No està formalitzada. No està escripturada
la compra per part de l'Ajuntament de Sitges. Aquesta ha estat una de les bones notícies aquests últims mesos. Podem dir, la Junta de Govern doncs, va aprovar la compra del patronat per 958.960 euros i ara el Consell de Govern de la Generalitat ha d'aprovar la venda. Que la propera setmana, suposo, aquest mes de gener, doncs aprovarà la venda i després hem d'escripturar doncs que l'immoble passa a titularitat de l'Ajuntament del poble de Sitges, i aleshores sí que la responsabilitat de qualsevol cosa que passi en l'edifici del patronat serà de l'Ajuntament.
Esperava...
Ara, avui en dia encara continua sent de la Generalitat.
Esperàveu que la Generalitat ho hagués ofert una miqueta més econòmic?
Sí, de fet, portem mesos negociant i clarament els hi hem dit que aquest edifici, i així ho recullen els informes també tècnics, que aquest edifici entenem que aquest preu que li hem posat doncs no amb l'estat en què està i amb l'obra que s'hi haurà de fer, doncs no,
això
es podria haver vengut més barat.
Més de 300.000 euros?
No. Sí, no, probablement més de 300. Més. Sí, això, home, sí. Tampoc no hi ha d'haver una diferència tan grossa entre 900 i 300.
T'ha fet una cafetera, allò, eh?
Però 900 i pico ens semblava excessiu, però també és veritat que la voluntat que hi ha els anys que fa que perseguim i la Generalitat sí que s'ha fixat a preu i deia que o aquest preu o res, doncs ara és l'oportunitat, ara la Generalitat vol vendre, ara l'Ajuntament pot comprar, encara que sigui doncs, aquest preu més alt, i per tant fem-ho.
Algú hi ha entrat?
Ara aquests últims mesos no, hi vam entrar a principis del 2018.
És a dir, algú té la clau?
Sí. La Generalitat ve, quan, ah. És a dir, no hem entrat perquè hem entrat nosaltres.
No, és a dir...
A principis del 2018, quan va començar la negociació, perquè vam pagar la sentència aquella que havíem de pagar i que va permetre doncs, poder començar a parlar de compra-venda...
Perquè una cosa hem de dir, que hi ha molta gent que encara es pensa que el patronat és aquell patronat i que és on feien, el quinto i anaven a Ocina, que pensin que allò ja no existeix.
La part de darrere ja
no existeix. La part de darrere ja no existeix des de fa molts anys. Per tant, diguem-ne que és la part del patronat de sala d'exposicions i capella.
Capella i alguna cosa més.
D'acord.
Una mica de sala...
Però hi veu poder entrar.
Jo no hi vaig anar aquell dia, però hi van anar companys regidors i tècnics municipals. Deu fer cosa això, doncs, a principis del 2018.
No,
encara no el deu
encara
fer.
No.
I sí que tenim previst, ara un cop s'escriuria, evidentment, fer una visita i ens agradaria també poder ensenyar a tothom l'estat en què està.
Què van veure que hi havia?
Van veure el que queda, principalment és el que es veu del carrer Parellades, és la sala d'exposicions, la capella, que està en bon estat en aquest sentit, i les escales que hi pugen, hi ha una part apuntalada i alguna sala que queda a la part de darrere. I tot està, doncs clar, molt deixat. Perquè, és clar, al principi, quan la Generalitat ho va adquirir, encara ho cuidava. Cada equips mesos hi anaven, netejaven, sanejaven una mica... Però després no han fet res més. I els veïns estan molt preocupats, perquè han vist com l'edifici es deteriorava i com això els generava humitats, rates, porqueria, de tot.
Això valdrà un milió més d'arreglar?
Segurament que valdrà tants diners que han costat comprar-lo
com
rehabilitar-lo. No? Però diguem que ja serà una decisió que el nou consistori que surti de les eleccions municipals del juny, del maig de l'any que ve, el cobrarà de decidir.
Ens queden 10 minuts. No volem passar per alt aquesta qüestió dels pisos socials, perquè és un dels primers temes que caldrà abordar aquest 2019. Bé, que cabal que ja des de fa mesos i en el darrer ple municipal l'alcalde va assenyalar que es marcaria un dia per un ple extraordinari per parlar de la qüestió de l'habitatge a Sitges en global, no només d'aquest assumpte, sinó de tot en general. Hi ha possibilitat que abans de Setmana Santa aquesta promoció de pisos pugui tirar endavant?
Sí. De fet, la idea és que abans del ple ordinari d'aquest mes de gener en farem un d'extraordinari per parlar i debatre només d'habitatge. Sobretot d'habitatge de protecció oficial, però també de polítiques d'habitatge a nivell municipal. Per tant, aquest ple es prendran decisions polítiques, i una d'elles ha de ser la posada en marxa d'aquesta promoció municipal d'habitatges de protecció, en el qual jo diria que hi ha un consens polític, més enllà que el pla de mandat ho recull, que ha de ser una promoció de lloguer, i una promoció pensada doncs, per totes les edats, no? I pensada per donar doncs, una resposta, encara que sigui petita, doncs, a aquesta necessitat d'habitatge tan gran que hi ha Sitges.
Si es posa en marxa aquest procés, el timing, quin podria ser?
Depèn de la decisió que es prengui, és a dir, depèn del model de gestió en el qual es faci, qual es decideixi, si és un model 100% públic, si és un model concertat, si és un model privat. Evidentment el privat sempre és més ràpid que el públic, perquè el públic, com que té un procediment administratiu molt garantista, és més lent. Però això és el que... Ara, en aquest moment, és el debat polític que hi ha, perquè evidentment volem que això es consensuï al màxim.
El govern té més o menys clar quin creu que seria el millor?
Nosaltres creiem que el millor hauria de ser el que garanteixi que sigui públic, però evidentment som molt conscients de les necessitats que hi ha avui en dia, de les necessitats de donar resposta ràpida, i per tant en aquest moment sobre la taula hi ha diverses opcions que són les que es treballaran aquestes setmanes.
Heu anat a veure els terrenys de l'Escola Agnès?
Hem anat a veure sí, una vegada
amb
més.
Amb la direcció de l'Escola Agnès.
I l'AMPA. Feia molt de goig poder veure doncs, que com a mínim la part municipal està a punt, que és que amb aquesta fase prèvia per construir l'Escola Agnès al barri de Quimmar, l'Ajuntament, conjuntament amb les propietats de la Junta de Compensació dels plans parcials de la zona, havíem de fer tres coses. Una, preparar l'accessibilitat a l'escola. Això vol dir desviar un carrer, el carrer Cors d'Aragó, la part final o la part inicial, depèn del cantó que vinguis, s'havia de desviar. Dos, fer nova la rotonda d'accés a Quimmar. I tres, voreres i enllumenat tot nou. I això està fet. Això gràcies als diners que hi ha posat l'Ajuntament i a la Junta de Compensació, aquesta obra està acabada i per tant diguem que el solar, l'accessibilitat al solar on anirà l'escola està a punt. Això era un pas previ per poder fer les obres, i un altre pas previ, que és que l'Ajuntament poséssim els diners de la part que ens toca pagar per fer l'escola, perquè recordem que això ho financem a mitges, gairebé a mitges, Generalitat i Ajuntament. Això ja ho hem fet.
Com és la Generalitat,
Sí, sí, sí.
Et fan pagar un milió pel patronat, te'n demanen per pagar l'escola quan l'haurien de pagar ells?
Bueno, és un símptoma clar que la Generalitat té una situació financera absolutament per terra, i per tant és la prova. Això vol dir que nosaltres havíem de quedar-nos sense escola o esperar encara més anys? No, si l'Ajuntament té la capacitat econòmica per fer-ho, i l'edifici en el seu dia, si deixa de ser escola, revertirà al poble de Sitges per ser un altre tipus d'equipament, doncs endavant. Això ha estat la decisió.
Anem d'escola en escola, perquè d'aquí una setmana, segons ens diuen, es farà públic el resultat de la consulta que l'Escola Pia ha fet a pares i mares de l'escola perquè decidissin o bé pel projecte d'una escola nova o per la reforma de l'edifici actual. Tot dona a entendre, i en el darrer ple municipal gairebé, diguem-ne, era fàcilment interpretable, que es pot haver apostat per una escola nova. Però com que no hi ha res oficial, parlarem amb una hipòtesi. En el cas que es construís una nova Escola Pia, i que òbviament l'Escola Pia amb l'Ajuntament hagués d'establir converses, aquestes converses que d'alguna manera en diferents moments de la nostra història recent s'han posat sobre la taula, creu l'Ajuntament que seria bo per Sitges tenir com a equipament públic un patrimoni com és el de l'actual Escola Pia?
Sempre ho hem cregut, a més perquè no anirà en detriment del patrimoni públic. No hi anirà en cap moment, perquè si algun dia es produís aquest acord, voldria dir vas canviar els usos. Vas canviar patrimoni públic per patrimoni que és actualment de la Fundació Cultural, és l'antiga Associació Cultural de Sitges, no? I per tant, diguem en aquest sentit, el municipi no hi perd, l'associació o la fundació tampoc hi perd, perquè canviem metres quadrats per metres quadrats i sempre amb un interès públic, que és l'interès de l'educació, i en tant que l'educació concertada doncs, forma part del sistema públic educatiu d'aquest país. I per tant, en aquest sentit, jo veig positiu, i a més, ja es veuria en quin acord es pugui arribar, no? Però l'Ajuntament guanyaria un equipament en el centre de Sitges, que és l'actual Escola Pia, que el podria dedicar als usos que fes falta, I en canvi, la Fundació Cultural, l'Escola Pia, doncs obtindria uns terrenys, uns usos d'un terreny, si aquest fos l'acord, en el qual podria edificar una escola que oferiria un servei educatiu concertat al poble de Sitges. Seria un win-win, entenc, Per tant, sempre hem de mirar que l'interès públic no hi perdi, això per descomptat, primer de tot, però segona, insistir, si podem donar una oferta educativa i continuar-la donant en aquest nivell, doncs és molt interessant i molt necessari per Sitges.
Tornem a un equipament públic. Hi ha un frec-a-frec entre Bacardí i l'Ajuntament sobre qui ha de pagar què a l'entorn de la...
Sí. Ara, en aquest moment, el Mercat Vell, Bacardí, diguem, la casa Bacardí està tancada perquè han sortit unes humitats fortes, diguem, unes obres que s'han de fer fortes.
Arran de les plujades.
Arran de les pluges d'aquests últims mesos i, bueno, aquest any tan plujós que hem tingut i bueno, que l'edifici té l'edat que té, també, i es va també, lògicament, doncs, si necessiten fer reparacions, no? I ara, en funció del contracte, doncs, no ens posem d'acord en qui ha de fer aquestes obres, no? I estem en aquest diguem, aquesta dialèctica, no?
L'empresa vol que pagui l'Ajuntament
i l'Ajuntament vol que pagui l'empresa, lògicament, i s'ha de veure exactament, clar, hem de suposar que les obres suposaran aixecar tot el terra del Mercat Vell, eh? Per tant, no són unes obres fàcils, diguem, ni barates, eh? Per tant, estem en això. Mentrestant, haig de dir que el contracte, la contractació de Bacardí, doncs ja s'ha publicat el butlletí oficial, perdó, de Bacardí del Mercat Vell, eh? Sí. La concessió nova. Passem d'aquells famosos
800 euros
descomptant els costos de les obres, eh? 800 euros mensuals a 6.000, al voltant de 6.000 euros mensuals, un contracte anual d'uns 78.000 euros, em sembla que són, no arriba gairebé a 80.000 euros.
I per això suposo que Bacardí li deu dir ara que em puges el contracte, paga tu les obres.
Bé, sí, però les obres aquestes van en funció del contracte anterior, eh? No del contracte nou. Eh? Per tant, bé, estem amb això, aquí legalment evidentment hi ha molta discussió i són el que han de fer els advocats de l'Ajuntament i els advocats dels representants de l'empresa.
Eh? Ningú ha posat sobre la taula en cap moment una suposada negativa de Bacardí a continuar al Mercat Vell.
No.
Davant d'aquesta circumstància,
eh? Nosaltres no ens consta, ens consta aquest debat que tenim per les obres, ens consta que tenen tancat perquè s'han de fer les obres i mentre no es facin, evidentment, l'espai no està en aquest moment per poder rebre visites.
Però és a dir, no és escatar una paret, sinó que s'ha d'aixecar tot el terra del mercat.
Pel que tinc entès, i l'última conversa tècnicament de nit, estaríem parlant de que s'hauria d'aixecar el terra del Mercat Vell.
És a dir, una obra important de
debò. Una obra important, vull dir, no estem parlant de...
Sí,
d'allò de... senzilla, exacte. Vull dir, per tant, suposo que per això hi ha aquest debat intens sobre qui ha de pagar les obres. No?
I un any més, la qüestió és la de sempre, el mantra que cada inici d'any escoltem. Els alcaldes de la comarca, etc, carregant contra el peatge de l'autopista i dient en veu alta que això és una vergonya, etc, i això pica contra una paret que torna la pilota cada any.
I aquest any afegit amb que els de la zona 2 de que tenen integrada la mobilitat, la T10, doncs pagaran menys directament, indirectament no, perquè els IBIs es faran càrrec, els IBIs de cada municipi es faran càrrec dels milions que han de pagar els ajuntaments perquè sigui més barata la T10,
o sigui,
per utilitzar
que al final...
el metro o l'autobús. A última hora sempre paguem tots, perquè la caixa és única, per dir una manera, perquè la butxaca és única, que és la de cada ciutadà i ciutadana.
Això de l'autopista és una batalla perduda?
No, perquè hi ha una qüestió sobre la taula que ens pot...
Que és la vinyeta?
Que és la vinyeta, que ens pot donar una solució, com a mínim indirecta, o de sensació, no? Que és quan utilitzem l'autopista, tinguem aquesta vinyeta i que ens permeti, com alguns països europeus, doncs, poder utilitzar lliurement les autopistes catalanes sense pagar peatge directament, eh? Tot i que, evidentment, es pagarà en fons públics indirectament. Per tant, aquesta és la solució que hi ha sobre la taula, és la solució que el Consell Comarcal ha treballat, que es va presentar, que ens consta que el govern de la Generalitat té sobre la taula i que està negociant amb Madrid, perquè això, clar, necessita l'autorització de Madrid, però que podia ser una solució pràctica per milers de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que és que les autopistes de peatge d'aquest país no es paguessin perquè hi hagués una vinyeta que portessis enganxada doncs, al cotxe i s'eliminessin les barreres. Ara hauríem de rescatar els peatges, clar.
Sí, poder fer tot el mateix informe del Consell Comarcal parla que rescatar la concessió dels túnels del Garraf són 700 milions d'euros.
Són molts diners.
Són molts diners.
Són molts diners, que dic, insisteixo, en el fons vull dir, la caixa és única, també del mateix lloc. Si no paguem d'una manera, ho pagarem de l'altra. Però aquesta pot ser una opció.
Mentrestant, no hi ha hagut mai cap possibilitat que residents, bla, bla, bla...
Ja les coneixeu. Ja, les vegades que hem negociat aquestes qüestions, es van aconseguir aquells últims descomptes, per nosaltres absolutament insuficients, a més, només amb Teletac, que això també és per fer-s'ho mirar, i inclús que vam demanar doncs que pels nostres veïns i veïnes de les botigues, que fins i tot per venir a Sitges, per venir a fer gestions a l'Ajuntament, per exemple, i utilitzar una via d'altes prestacions, que és l'autopista, haguessin de pagar gairebé 7 euros per anar i gairebé 7 euros per tornar dins del seu municipi, o sigui, ni tan sols per canviar de municipi, doncs tampoc, també ens van dir que no. Bé, la nostra insistència amb les altres alcaldies de la comarca, jo diria fins i tot més enllà de la comarca, també el Baix Penedès, és anar insistint en que el peatge aquest és molt injust i que s'hauria de reduir moltíssim.
En aquest minut final, reivindicacions de molt de temps, el CAP també és una batalla perduda?
No, tampoc és una batalla perduda, perquè també hi ha la possibilitat que hi ha sobre la taula, que és la que ara hem plantejat a la Generalitat, que nosaltres tenim una població flotant molt més gran que els 30.500 habitants que som a Sitges, que ja hem passat la barrera dels 30.000 al municipi, que no la vila 28.000. La vila continua sent 28.000.
Tot el terme municipal, 30.500.
doncs tenim una població flotant de 15.000 persones més, al voltant de 45.000, i que per tant això justifica que tinguem aquest servei d'urgències en el CAP obert doncs les 24 hores, no? I això és el que estem fent valdre ara amb les negociacions amb el Departament de Salut.
Algú, diguem-ne, ha mostrat una certa empatia davant.
Com a mínim ens escolten, però no hi ha resultats. No hi ha resultats, però hem de continuar. La porta està oberta, diguem, per continuar negociant, això sí.
Què portarem? 8 anys amb el CAP?
8.
Doncs, 8, eh?
Sí, el 2011. Va venir derivat, va venir conjunt CAP i farmàcies.
Exacte.
CAP i farmàcies.
Exacte. A les farmàcies s'ha fet aquest pedaç horari,
sí,
per dir-ho així, fins a mitjanit, però amb el CAP no hi ha,
no hi ha hagut. CAP no hi ha hagut encara la manera de trobar-ho. Clar, amb les estadístiques a la mà, la Generalitat continua dient que la utilització de les urgències per part de Sitges a l'Hospital Comarcal és poca.
Poc. I que, per tant, no hi justifica les 12. Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.